molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bar. Com sempre, la veu de Little Merman ens diu que hi ha un negoci amb l'espectacle. Però nosaltres no volem parlar mai de negoci de l'espectacle, sinó volem parlar d'arts escèniques, en aquest cas de Sant Cugat i de Sant Cugat. Però, escolteu, avui és l'últim programa de la temporada. Per tant, no farem l'homilia, farem un petit resum de la temporada. Som-hi! Em quedo parat, 38 programes del 2015-2016, des del mes de setembre. Sí, senyora, i esperi que li aniré explicant.
Sí, digui'm.
36 d'aquests 38 programes en convidats. Han vingut aquí, s'han assegut amb aquesta taula, 69 persones.
69?
A veure, no tregui cap conseqüència d'aquest número.
No, el que trec és que molta gent.
Sí, molta gent. A mi em sorprèn, quan jo vaig començar a fer el meu compte, 69, em passen 69.
Caramba.
A partir d'aquí ja no vaig pensar en res més. Que passa que, clar, de 69 hi ha alguns repetits. Per exemple, avui tenim una persona aquí que ha repetit 3 vegades. Xavi Tor.
Ah, sí, és veritat.
No sé pas per què tantes coses.
Ja t'ho direm nosaltres.
Després hi entrarem. Hi ha hagut 2 programes, bé, hi ha hagut 5, també, ho haig de dir, 5 convidats telefònics, d'aquests que a mi no m'agraden.
Només, sí.
5 només.
Ah, caramba,
sí, veu? Senyora.
Miri, jo, a vostè li agrada això dels números?
Sí, m'agrada.
M'has de dir, sí, que
sí,
tot això, això
sí,
que ve.
Sí, perquè m'agrada això de les comparacions. Jo dic, les comparacions són odioses, mentides. Si no hi ha comparacions no es pot fer cap jutge.
Sí, senyor, poden treure conclusions i passa el que passa. Exacte. Com el diumenge.
2 programes... moment... tallem la línia perquè si no entrarem aquí, no pot ser.
No.
2 programes sense convidats, un perquè van fer un resum de l'any 2015 i l'altre perquè la Clara Peia ens va abandonar.
Sí, sí.
Clar que ella després em va dir, quan vulguis, no hi ha hagut ocasió, però la temporada que ve segur que vindrà la Clara Peia i inclús m'agradaria que ho poguessin fer en un lloc que pogués tocar el piano directament. És possible que ho puguem fer. A veure, aquests 3 programes que han fet una mica, diguéssim, sense actrius, actors, va ser un Albert Puig, ens va parlar de tot, els petits camaleons, l'altre segon que van fer d'aquest tipus va ser en Pep Tugas, que evidentment ens va parlar de la programació del Teatre Auditori, i la tercera va ser amb la tinent d'alcalde.
Ah, sí.
Carmela Fortuny.
Amb la Carmela, que hasta el vam sentir cantar.
Que va cantar.
Que
va
cantar. Canta.
A veure, quan diem que canta, tampoc... té altra intenció.
No, bueno, canta en el sentit literal.
Exactament. No,
o
perquè,
sigui,
clar,
que emet música.
Aclarim-ho perquè la gent pot... No.
No.
La Carmela Fortuny canta. Canta bé.
Sí,
i a més
sí,
vol cantar millor. Que això ja és un èxit.
Això és fantàstic.
Però han fet 14 programes dedicats a les arts escèniques de Sant Cugat. Perquè sabem que una de les característiques d'aquest programa que vol ser és portar gent d'aquí, que fa coses aquí. Per tant, han tingut les Xandrines, han tingut la Dolors Vilassau, amb en Josep Maria Jaume i en Xavier Tor, que raro, Xavier Tor, per parlar del Pedra i Sang. Han tingut en Jaume Pla, Víctor Alexandre i Salvador Fenollà per parlar de l'obra que va presentar al teatre.
Sí.
Han tingut la gent de Fila Zero, amb Marta Oliva i el Ferran de Juan, també va parlar d'una obra seva. Han tingut els tres de teatre Silvia Cervant, el Marta Uixant, la Vera Giró, el tema de l'improvis... Exactament.
Sí, tot això.
Han tingut en David Bozzo, que va fer un concert amb les seves composicions pròpies.
Sí.
Han tingut en Jordi Lara, no sé si el coneix, i en Joan Berlanga, fent una cosa de l'Ovidi,
sí.
I després han tingut en Carles Miró i Elisabet Franc, la flautista. Hem tingut, pel dia del teatre, Fila Zero, Xoc de Teatre, Espiral i Tallers de Sílvia Cervant. El dia de l'any hem tingut a la Sandra Casat, en Juan Cayón, Laia Martínez, pel tema de l'esbar.
De l'esbar.
Exactament, no que l'ha fet, que està fent.
Ai,
està
ara
fent.
Sembla que ho revisqui tot, senyor Duara, no ve melancolia.
Està fent una gira per tot Catalunya, diferents llocs de Catalunya, i entre ells també Andorra.
Hem tingut a la Maria Ferriol i el Patrici Arenó per presentar la programació de l'estiu.
Del claustre.
La pista va començar amb el claustre, etc, etc. Amb el Dia de la Música hem tingut a la Gemma Navarra i el Javier Asensio de l'Aula de So. Hem tingut en Garrell, de la Lira, la Laia Pujolassos, de Fusió, o sigui, la violinista, i la Marta Uixant, també pel tema de la final de l'Impro.
Ja s'acosta, ja
s'acosta. I avui tenim la Dolors Vila de Sau.
Perquè, clar, s'acosta el mes de juliol i què toca?
Lectures a la fresca. Tenim a la Martina Vila de Sau.
La tenim aquí, a Midera.
I una vegada més tenim en Xavier Tor. No cal que digui res, Xavier, en aquest moment. Perquè jo ho estic que dir gaire.
Avui som molta colla, eh?
Sí, llavors continuo. Llavors, diguéssim, fora de la gent de Sant Cugat, hi ha algú que viu a Sant Cugat, que l'altre dia ho vaig dir-ho en la reunió del Consell, de la ciutat i de cultural, vaig dir, una cosa és gent que viu a Sant Cugat i fa coses de teatre, de cinema, de música, i l'altra cosa és gent que viu a Sant Cugat.
Però viu la vida a Exactament. Sant Cugat, eh? Viu intensament. Viu Sant Cugat, viu Sant Cugat.
Una cosa és viure a Sant Cugat, una cosa és viure a Sant Cugat.
Exacte. I aquí, a veure, i aquí a Sant Cugat s'ha de dir que hi ha molta gent que viu a Sant Cugat, no viu Sant Cugat, viu a Sant Cugat. Clar, perquè hi ha molta gent, no? Però vamos, que en els fregaus i en els holgorios sempre són bastant els mateixos, eh?
No sé si són els mateixos o no, però la veritat...
No, però que s'incorporin, que es vagin incorporant.
No, però vull dir que quan es diu fer actuacions aquí, que es parli de gent que es fa aquí i que neix la producció d'aquí. No que neix la producció de Focus o de qui sigui.
Sí, sí.
A veure, vam parlar d'una òpera catalana, Magda, amb en Ramon Ribeu, compositor, i amb en Jordi Voltes, l'autor del text del llibret. Vam tenir Carles Martínez, però la temporada en general. Vam tenir Obeses, tot el grup d'Obeses, amb l'Arnau Tordeo, Armand Bundó, Jaume Coll, en Maiol Montaner.
Deixi'm que digui la ressaca torderina que encara porto d'ahir. Mare de Déu. Abans d'ahir. Oi, aquests nois.
Va ser brutal.
Em rejuveneixen.
Va ser brutal. Però de totes maneres aquí van tocar. L'Arnau va tocar.
Sí, em va tocar.
Isabel, va tocar la guitarra.
Em va tocar una cançó.
Bueno, molt bé. Després vam tenir
que toqui.
A la Glòria Ronyoni per fer Marec, que estàvem en l'última obra que havíem fet, i a l'Arnau Lobo de The Hall.
Ai, sí. L'Arnau també.
L'Arnau Lobo del cabaret The Hall, que ens va fer aquí una demostració sobre la taula.
Ara encara estan corrent, eh? Aquesta colla de mare meva.
Vam tenir en Feliu Formosa, cal dir, un històric del teatre i de la poesia. Vam tenir en Daniel Gil de Tejada, el director musical, amb la Laura Bresó, en aquest cas ella d'aquí, que cantaven, hi havia una òpera Carmen.
Sí, Carmen.
Vam tenir l'Antoni Ros Marbà.
Sí, ja el recordo.
El Josep Ferrer, l'Antoni Ros Marbà, que ens va fer una classe magistral. Vam tenir en Jaume Torrent, gran guitarrista, extraordinari i compositor, amb la Mercè Ànega aquell mateix dia, perquè feien una cosa conjunta que era al final de la cantata, al final de Nadal. Vam tenir el clown, en Leandro Rivera.
Per telèfon
i una mica lluny, diguéssim.
Lluny.
Per dir-ho d'una forma. Vam tenir en Toni Marsol.
Sí.
Que venia per fer l'Otelo.
Ai, sí.
El baríton.
Oh, aquest... Ai, veu, és que m'ha de dir... Perquè, clar, en Toni Marsol jo ara no el tinc.
El baríton que feia l'Otelo, que ho va fer molt bé. Vam tenir en Xage Labert, que no ens va ballar, però gaire.
Ens va explicar gairebé. Com es movia, també els polítics, i què volia dir cada cosa.
Sí, sí. El moviment del Xage Labert el domina.
Les cames obertes d'aquella iglesia, el caminar del Rajoy, tot això, sí, del moviment.
Vam tenir en Gerard Carret, també parlant de música. Vam tenir la Mercè Ànega per parlar
de la Neus
català. Vam tenir en Salvador Bertons, que va venir aquí, jo vaig anar allà on el presentava i el vam fer una gravació. Vam tenir en Josep Julien, també una mica lluny amb el telèfon.
Bé, estava amb el Leandre, estaven junts.
Vam tenir els germans Fruitós de Brothers Brothers i vam fer una mica de ball de hip-hop aquí. Hip-hop evolucionat, s'ha de dir tot. En Manuel Alcántara, que ens va explicar tota la seva representació. En José Carlos Martí, el director de la Companyia Nacional de Dansa, que ens va explicar intimitats de la seva jovenesa i infantesa quan es preparava per ser un gran ballerí que és. I finalment vam tenir en Josep Maria Miró, un dramaturg extraordinari que ha estat representat a tot el món i que se n'anava a Amèrica del Sud.
Se n'anava a l'Argentina.
Se n'anava a l'Argentina, se n'anava a Paraguai, se n'anava a Xile, etc. I venia de Transilvània.
Mare meva.
I va, en seguida hi van veure les dents com li sortien de Transilvània, venien les dents que li queien, perquè Transilvània... Ui, que tinc aquí una companyia que Transilvània és Dràcula.
Dràcula.
Però deixem-ho, sí. Entrem en el nostre.
Entrem. Vinga. En matèria.
Estem escoltant una de les cançons de Shakespeare. És una cançó molt interessant, que està molt ben cantada, o Mistress Mine, de Thomas Morley, i ho fem perquè tenim entre nosaltres avui, de fet ja han parlat, menys una, dels tres que tenim convidats. Dolors Virasau, benvinguda.
Hola.
Xavier Tort, no cal dir-ho.
Jo, bon dia.
Bueno, ara pots obrir la boca. Bon dia, bon dia. Ara pots obrir i acostar-te al micro, si no...
Bon dia.
Va bé. I tenim la Martina Vilasau.
Bon dia.
Que també és benvinguda a aquest programa, que sabeu que és el vostre programa. O sigui que, sempre que podem, sempre que hi hagi alguna cosa que sigui interessant, i n'hi ha moltes, doncs intentem que la gent d'aquí vingui aquí a explicar-ho i a dir-ho, perquè a vegades no se sap. Dolors, estem a punt d'encetar la... el dotzè cicle de lectures a la fresca.
Una dotzena, sí.
Què diries pensant en el primer?
Doncs que clar, segurament no ens esperàvem arribar aquí, no? Això a mi em passa sovint, no? De començar fent coses puntuals per un any i tal, i que acaben tenint una continuïtat. La veritat és que aquell 2005, doncs, que tu també hi eres, Xavi, ens vam posar a llegir per Festa Major, doncs, a la plaça Pere Sant.
Ara Sant Pere?
Sí. Era, sí, doncs jo encara recordo que quan es deia així Pere Sant, doncs ens vam posar a llegir amb uns faristols, unes taules i unes cadires, que era l'any del llibre i la lectura. Vam dir, doncs ja s'han editat molts llibres aquest any, però hi ha molta gent, hi ha poca gent que llegeix, nosaltres érem actors i ens vam posar a llegir en veu alta. Allò va funcionar. I bé, hem passat d'aquelles lectures estrictes, d'aquelles lectures dramatitzades, doncs aquestes semirepresentacions o representacions amb text a la mà i amb una creixent afluència de públic, no?
Sí, aquesta seria una de les característiques que jo destacaria, perquè jo recordo precisament aquesta primera, que al veure la gent que hi havia segur, bastanta gent, però podíem situar-ho, no sé, 80, 100, molt estirar. En aquest moment estem parlant de 400, 500 persones.
Sí, fins a 600 n'hem arribat a tenir amb una funció, per exemple, a Castanyers. Clar, depèn de la mida de la plaça, es fa de mal calcular. Nosaltres sempre calculem en funció de les cadires que posem, però llavors també en moltes d'elles hi ha gent que està dreta, que està asseguda, però sí, hem tingut representacions amb 600 persones ben bones, sí.
Clar, perquè la plaça Magí Bartolop, per exemple, és molt sí. Adequada perquè hi hagi gent que estigui al voltant, als mateixos bancs de la plaça, al marge de les cadires que s'hagin posat.
Sí, però allà hi posem 400 cadires. Sí. Sí, directament sí. Hi posem 400 cadires.
Bueno, hem posat aquesta música dedicada a Shakespeare, una cançó d'una obra de Shakespeare, perquè el primer que es fa amb les lectures de la fresca aquest any, com l'any passat, és la convidada a un grup al Parking Shakespeare perquè ens faci una obra de Shakespeare.
Sí, exacte. L'any passat, que vam fer el monogràfic dedicat a Shakespeare, doncs ja els vam tenir, van tenir molt d'èxit, va ser un èxit molt considerable, i aquest any, clar, eren els 400 anys de la commemoració dels 400 anys de la mort de Shakespeare. Vam estar a punt de tornar a dedicar a l'any a Shakespeare.
Sí, perquè... fer un monogràfic igual.
Sí, vam estar a punt de tornar a fer un monogràfic sobre Shakespeare, però vam dir, bé, potser que ho deixem, sempre hi serem a temps de fer Shakespeare, i aleshores vam tornar a parlar amb la gent de Parking Shakespeare, que són aquest grup de teatre doncs, que estrenen també els mesos de juliol en el parc de l'Estació del Nord, i vam tornar a parlar amb ells, i aquest any ens oferiran Les Alegres Casades de Windsor, que encara que ells diuen que és un assaig obert, serà una funció amb totes les de la llei. El que passa que sí que el Marc Rossic, el director, diu que ell es permet el luxe dient assaig obert, que en un moment determinat, si veu que la cosa no funcioni prou bé, doncs de parar la representació. Però bé, és més una manera de dir que no pas el que veureu serà realment la funció, tal com la estrenaran d'aquí una setmana en el parc de l'Estació del Nord. O sigui, la veurem una setmana abans.
Nosaltres veurem això la setmana que ve, el dijous vinent, sí, el dia 7 de juliol, a les 10 de la nit, a la mateixa zona que vam fer l'any passat.
Sí, perquè ens agradava, ells es diuen Parking Shakespeare, perquè això és una cosa molt, molt anglesa o molt britànica, de fer Shakespeare en els parkings, en els parcs públics d'Anglaterra. Aleshores, això ho fan, de fet es fa tot a Anglaterra, però concretament es fa molt en el Hyde Park. I llavors, esclar, aquí teníem el parc Ramon Barnils, i una mica per també exportar doncs, aquesta idea, vam dir, doncs ho farem en el parc Ramon Barnils, i bé, Parking Shakespeare, Parc de l'Estació del Nord, Parc Ramon Barnils...
Que tenim Les Alegres Casades de Windsor, que és una comèdia molt divertida,
sí.
I que a més, jo estic convençut que és potser de les menys representades de Shakespeare. Sí.
De fet, almenys
aquí, vull dir.
Sí, sí. De fet, ells, em sembla que Shakespeare té 9 comèdies, i crec que aquesta és la 8. Llavors, cada director ha anat triant una comèdia diferent, i aquesta representa que és una de les que s'ha quedat últimes. O sigui, vol dir que no és preferent per cap director, però en canvi el Marc Rossic està contentíssim perquè ell sempre havia volgut fer Les Alegres Casades de Windsor. I a més, em sembla que en aquesta versió també es basa... ell és un gran malhomen i es basa també en l'adaptació de Verdi.
Uh-huh.
O sigui, llavors ell ha fet la traducció, l'adaptació i la direcció. I aleshores ha fet un mix entre el text del Shakespeare, però també amb elements de l'adaptació que fa Verdi per a òpera.
Hi ha un gran personatge, que és el Falstaff, que és una cosa...
Hombre!
Que és en cinema, l'Orson Welles, com va fer a Les Campanades de mitjanit, una producció espanyola, sí, per cert, doncs va fer un mix també, barrejant diferents obres, i utilitzava molt el personatge de Falstaff, que en aquest cas és el mateix dels Wells, que era una cosa extraordinària.
I la senyora Ford i la senyora
Page
són fantàstiques.
Sí, sí.
Recordo que l'any passat que vam fer aquell espectacle que es deia Shakespeare, que ho feia la Carme i ho feia la Roser, estaven divertidíssimes, sí, fent aquell fragment que rebien la mateixa carta, no?, per part del Falstaff.
El fet que repeteixin seria una mica perquè això que deies que hi havia aquesta commemoració per davant, que ells tenien això ja preparat a punt per poder fer.
De fet, a punt no ho tenen, perquè encara estan a 7 dies d'estrenar.
Yeah.
Ells ja va dir que ens faran servir una mica de conillets d'Índies.
Bueno, però això és normal.
Sí, però penso que és molt interessant, vull dir, veure tot el procés, perquè a més també us he de dir que estaran des de les 5 assajant realment. O sigui que si la gent vol passar per allà, els veurà assajant aquesta mateixa obra que després representaran a les 10.
La disposició està prevista igual, circular?
Sí, circular, sí, en forma de creu, en 4 passadissos.
Quatre passadissos.
I circular. Penso que va funcionar
molt bé.
A més, clar, tenen un gran mèrit, funcionen sense micròfon, sense cap aparell tècnic, o sigui, simplement ho fan a veu, i curiosament em va sorprendre la bona sonoritat que té el parc Ramon Barnils. De vegades estàs en espais que semblen que hagin de tenir més sonoritat, o perquè són més petits, o perquè semblen més tancats, i en canvi allà, que és un espai obert, vaig veure que ells projecten molt bé, això també s'ha de dir, però que l'espai també ajudava, que i aquesta disposició així en cercle ajudava molt a que es pogués entendre tota l'obra.
El fet de fer les entrades i sortides també és interessant, perquè aleshores
sí,
la gent va entrant, va escoltant a diferents punts,
sí,
però és el que dius, que es projecta molt bé amb...
Sí. sí, l'espectacle de l'any passat, tu, Martina, recordes qui era el director de l'any passat, el del Molt Soroll?
El del Molt Soroll és el... Ai, ara m'estic confonent. L'Israel Solà, no.
No, jo diria que era home.
Sí, era un...
No ho recordo,
sí,
eh? No,
sí,
no.
Sí, l'Israel Solà, però...
Sí, sí que
no
ho és.
No t'ho sé dir. Sí. Crec que sí.
Doncs jo crec que estava molt ben dirigida i molt ben pensada per l'espai pel que està pensat, que és l'Estació del
Perdona,
Nord.
Perdona, Llàtzer García.
No era Llàtzer García.
No?
No, és igual.
Bueno.
Ja està.
Bueno, després, com a continuació de la programació de les lectures, ens anem a un monogràfic, Àngel Guimerà.
Exacte. No és que no li va passar res l'any 2006, ni fa 100 anys de res, ni 150, ni es va morir.
No m'equivoco, va néixer el 1845.
Sí, o sigui que... però algun moment o altre tocava Guimerà, no? Guimerà és el gran autor que exportable, diguéssim, que tenim del teatre català. Seria una mica, amb les dimensions que té Catalunya, però seria una mica el Shakespeare a la catalana, i algun any havíem de fer Guimerà. I més tenint en compte una cosa que, per exemple, quan veieu el Bano, veureu aquest text que ha fet el Xavier Albertí, que parla de Guimerà com el gran autor popular de teatre català. O sigui que és un autor que, de tots els de la seva època, realment és l'autor que la gent ha continuat fent i s'ha anat fent al llarg de tots aquests anys, no? I jo això ho deia l'altre dia a la roda de premsa. De vegades la gent té por a aquests autors, Shakespeare, Guimerà, i en canvi les obres de Shakespeare, les obres de Guimerà estan pensades pel gran públic i és realment un teatre popular. O sigui que les lectures a la fresca, una mica aquesta idea que vol fer de teatre popular, doncs penso que amb aquests dos autors tots ells tenen aquesta dimensió.
Guimerà té una obra llarguíssima, té moltíssimes obres, però evidentment el record, el coneixement i a mesura que va passar els anys que es van repetint, es va repetint amb 5-6 obres,
sí, clar,
sempre
clar.
Habituals, i en canvi sí. Les altres no.
Sí.
I és curiós això, perquè en definitiva hi ha obres potser que són...
Sí, els drames.
Representatives són... d'una època determinada.
Sí, sí. Però clar, té aquesta època quan fa, per exemple, La filla del mar és d'aquesta època, quan fa Terra Baixa,
Maria Rosa,
sí, aquella del mossèn en...
Sí, és aquí, no vols dir. Mossèn,
sí, però...
No, anava a dir ballarín, però...
No, Joanot.
No,
posar
ballarín.
No, ha vingut una mica...
Ell va ser coetani de Verdaguer.
Va ser una mica amb aquesta línia, però ai, no és aquest.
Sí.
Però la primera que heu escollit és En Pólvora.
Sí.
En Pólvora, que, si no m'equivoco, va ser una que es va fer al Nacional fa molts anys.
Jo no l'he vist.
I va ser la primera vegada que l'amic... Julio Manrique tenia un paper important.
Sí. Aquesta està dedicada a la bomba de Liceu?
Sí.
Bueno,
no sé com que diu Pólvora, no.
És anterior.
L'obra
és anterior a les...
Ah, doncs devia inspirar els anarquistes,
sí,
que van anar-hi després.
Però ja hi havien hagut tot plantejat en l'obra tot aquest tema de les bombes anarquistes, perquè abans de la del Liceu n'hi havien hagut algunes. D'això us en parlarà una mica la Martina, si voleu. Perquè la Martina fa la codirecció també d'aquesta obra, i si voleu parlar una miqueta d'En Pólvora...
I tant que sí. Però,
sí,
a veure,
aquest...
fem una cosa.
Diguem.
Passem una mica de música per fer una mica de descans.
Thank you.
Estàvem escoltant la música Sirenes de Côte de Vigy, precisament per entrar una mica en aquell conjunt d'obres de Guimarà, i que la potser la més coneguda, doncs, la Filla del Mar. Tant no dic que la Filla del Mar en aquest cas sigui com una sirena, però bueno, per donar un dia. Maratina, estàvem a punt d'entrar també a comentar en pobre la visió vostra de l'obra i com ho presenteu.
Doncs en Pólvora, bueno, aquesta obra que parla una mica de dins l'època de la revolució industrial, no? Clar, en aquesta època està ple de moviments obrers, en aquest sentit, sobretot. A nosaltres ens interessa molt treballar la lectura, per exemple, aquest conflicte entre l'amo i el treballador, no? També tan vigent avui en dia, sobre les condicions de treballar, sobre la precarietat, sobre les injustícies socials, que d'alguna manera no deixen de ser vigents, per desgràcia. I en aquest sentit, amb en Pólvora, hem fet una cosa, també, per exemple, que és convertir tres dels personatges en femenins, no? Per exemple, la Felícia, la Mingueta i la Gregòria. I després volem que aquesta lectura sigui una mica, a part del text de Guimarà, que ja té el pes, no?, i que explica la història, que tingui una mica una projecció plàstica d'aquestes imatges que ens transporten a la revolució industrial i aquesta mena de mecanització de les persones, no?, aquesta mena d'entrar en la rutina i no deixar pensar per si mateix a la gent, no?, aquesta mena de música taladradora i repetitiva, i en aquest sentit volem treballar alguna exploració amb imatges plàstiques o de moviment. I, bueno, això, que ens centrarem una mica, sobretot, crec, en aquesta precarietat que viuen aquests treballadors, no?, i que provoquen part dels conflictes que no es poden separar, no?, dels que els hi passa als personatges, que tots han treballat, o, per exemple, en Marcó se n'han hagut d'anar a França per certes baralles, no?, i per les injustícies, i bueno, aquesta cosa que té el Guimarà, que també aquests triangles amorosos que són tan potents, aquestes enveges, aquestes possessions que són tan potents, però que alhora també tenen vigència, com, bueno, jo llegint el text m'impactava aquesta mena de possessió cap a la Taneta, no?, de dir, ostres, però ets meva, i deia... Això pot ser en lo bonic i en lo negatiu, no? Clar. Pot arribar a ser violència de gènere, però pot també veure's des d'un punt de vista totalment innocent i vulnerable de la persona.
Perquè no? Tu, llegint el text que deies, notaves que era un text que, com has comentat, absolutament vigent.
Sí.
O sigui que la gent, un espectador o una espectadora d'avui pot entendre perfectament, inclús encara que el donguessis net de qualsevol canvi.
I tant.
Ai, mare, aviam si acabarà l'obra i aniran tots en massa a saltar l'Ajuntament.
No, però tota aquesta
bueno,
revolució... Tinc
que anar més lluny que l'Ajuntament.
Bueno, comença per lo petit i després es va pujant.
Exacte. No, evidentment allà està enfocat molt concretament en la fàbrica i aquestes condicions avui en dia potser no les tenim, tot i que sí que hi són. Però sí que és veritat que aquesta precarietat laboral que estem vivint aquí i a molts països d'Europa, bueno, a molts llocs, aquesta precarietat i aquestes injustícies que no s'estan solucionant, que molta gent està treballant en unes condicions que no es mereixen, no? I tot aquest aprofitament de la gent que està a dalt d'aquestes grans empreses, o, bueno, de l'explotació, no?, també podríem dir, l'explotació per després pagar una misèria però tenir callada la gent perquè realment els tens esclavitzats d'alguna manera, no? I sí, ho trobo molt actual en molts sentits, també en aquest sentit més petit del triangle, no?, en aquest sentit de l'amor, però després políticament es podria relacionar, i tant, sí.
De fet, estem en un moment de grans moviments socials i grans moviments populars, perquè aquí el que es planteja ja és, vull dir, això, no?, vull dir, el tema de la violència està molt present en aquesta obra. O sigui, és tot és una obra escrita abans de les bombes del Liceu, però hi ha tot el moviment anarquista, tot el moviment obrerista, també el que significa de tota una sèrie de gent que potser són gent pura, no? que han estat en el camp o que viuen en pobles, el que significa traslladar-se cap a una ciutat, i aquesta pèrdua, doncs, com de la puresa, no? per les, això que deia ella, per les condicions de treball. Jo sí que crec que és una obra totalment vigent. Potser el llenguatge... Clar, nosaltres ara, al fer una lectura, tampoc podem treballar com una dramatúrgia, que seria una obra completa, no? Que segurament seria tot això més treballat. Clar, hem d'anar sobre el text de Guimarà. Potser es podria retocar algunes coses textuals o de text, actualitzar-les una mica, però clar, això en una lectura potser no podem anar tan lluny. Però jo sí que penso que l'obra és actual. A més, hi ha un tema del fet d'haver elegit aquesta obra, que és que el fet de fer Guimarà, hi havia dues obres claríssimament que no volíem fer. Una era Terra Baixa, però no perquè no la volguessin fer, sinó perquè el Lluís Omar ha fet una versió molt potent del Terra Baixa i ha fet una relectura molt interessant. Per tant, en aquests moments, aquesta revisió de Terra Baixa, ell amb el seu monòleg ja la va fer, i a més penso que era un molt bon espectacle i una molt bona revisió d'un text clàssic. Després, ara fa també 4 dies, vam veure Maria Rosa, sí, en el Teatre Nacional. Per tant, aquestes dues obres no volíem fer-les. I llavors vam llegir aquesta Empólvora, que estàvem entre Empólvora o La Festa del Blat, que toca una mica el mateix tema, i vam pensar que tenia una actualitat. I després també hi havia l'altre tema, que era La Filla del Mar, i la veritat és que ens han sortit dues obres amb temàtiques molt actuals i amb un context social molt important, perquè el que té Guimarà és que, això com deia la Martina, hi ha aquest triangle, sempre hi ha el triangle amorós, i això és el que es veu més, però després també hi ha tota aquesta mena de cor, com de tragèdia grega, de gent que està al voltant d'aquests tres personatges que donen, doncs, donen el context social. En el cas d'Empólvora, doncs, és això, aquest context obrerista en una fàbrica. En el cas de La Filla del Mar, és aquest poble de pescadors, no? Un poble tancat, endogàmic, de pescadors, a on arriba una persona que ve d'un naufragi, no? que s'insinua, doncs, que segurament és magrebina, no? I com costa assimilar la diferència, no? També un tema que en aquests moments l'estem veient contínuament, no?
I en Maricel, d'alguna manera, també entrava al mateix context.
Sí, exacte.
Hi ha una cosa que és important, això que comentava la Martina també abans, el fet de la puresa, amb aquesta confrontació, bueno, sí, la Terra Baixa, la gent de dalt, la gent de baix, sí, la Terra Baixa, etcètera, no hi ha de dubte. En canvi, hi ha una cosa que també presenteu, que és de l'Ignasi Roda, que és, en aquest cas... poesia?
Sí, sí, sí.
Únicament?
Sí, sí, sí. O sigui, el Roda...
O sigui, el títol és L'univers poètic d'Àngel Guimarà. Sí. Poemes i cançons per una nit d'estiu.
Sí. A l'Ignasi sempre li agrada molt agafar la guitarra i cantar i fer coses amb això, amb poemes i tal. I quan li vaig dir, escolta, vols dirigir una cosa? Em va dir, sí, però no dirigiré cap obra de teatre de Guimarà. M'agradarà fer una cosa sobre la poesia de Guimarà, que és poc coneguda. Llavors, és una cosa tipus recital, penso. De fet, ho està creant, no sé exactament com serà, però són poemes i cançons. De fet, em va demanar el repartiment, doncs, de que li busqués persones que poguessin cantar, a part de gent que sabés dir, que també gent que pogués cantar. I penso que serà aquesta cosa que sap fer l'Ignasi, que té aquesta frescor. De fet, no sé, en 4 dies ha posat música a 10 dels poemes. O sigui que ell s'ho passa molt bé i fa que la gent també s'ho passi molt bé amb les obres que fa. I és una faceta també poc coneguda del Guimarà, que és el Guimarà poeta.
Que va començar pràcticament a ser conegut precisament com a poeta.
Ell va començar com a poeta. El teatre s'hi va posar més tard.
Després va anar a la cantina i va tenir els Jocs Florals. I va estar
va ser mestre en Gai Sabet.
El
1877.
Sí, sí.
I tant.
I vostè ja hi era?
Jo ja hi era, sí. Sí. Bueno, ja fa temps que corro.
El 1877 ja era gran.
Sí. No? Bueno, la matureja.
I ara mica gran.
Aquells personatges eterns.
Ara ho ha dit, ara ho ha dit. Jo és el que convingui.
Sí, com l'Isabel Castro, no, que és eterna.
Justament hi ha una cosa d'això, perquè tot això estem en el context de la Renaixença, que és el romanticisme aquí a Catalunya.
Hi ha un aspecte polític de Guimarà que no el tocaré, no cal que el toquem, però que també ho podríem tocar.
Toqui.
Precisament això de la Renaixença, a partir de la Renaixença. Home, el Guimarà va ser una de les persones que va...
Que va...
Tocar.
Que va tocar els pebrots allà baix, oi que sí, exactament, vol dir? Exactament. Sí, senyor, sí, també va dedicar, va ser polític, sí, també va ficar
per
política.
Per això.
Jo mirava una mica, per recordar els meus diaris d'aquelles èpoques, que m'ho apunto tot, i hi ha una anècdota... que és, bueno, una anècdota, una cosa curiosa que em va cridar l'atenció. Vostè sap que la Renaixença va començar en Pàtria. Aquest poema és l'inici de la Renaixença literària de Bonaventura Carles Aribau. Doncs aquest poema resulta que en Bonaventura li va dedicar el seu mentor, que era banquer a Madrid.
Esclar.
I aquest banquer li va fer doncs aquest regal per felicitar-lo pels seus sants.
Però
vostè s'imagina ara el feiner i el botín i tota aquesta colla, tenint un artista sota el seu paraigua. I gràcies pel poema que m'has fet, quines coses, com han canviat els temps.
I encara se'n deixa un, en Florentino.
El del Castor.
Castor i del Consell d'Administració de la Caixa.
Calli, que em ve la pólvora, em va pujar la pólvora per les venes.
És veritat. Sí, no. Sí. Que passa que aquesta faceta de Guimarà com a poeta, sí, realment al principi era molt, molt, molt important en la seva activitat, sí, i en canvi després va quedar una mica... va tenir èxit fent teatre,
sí,
i el va tenir molt gran l'èxit, va funcionar molt,
sí,
bé,
sí, sí.
Es va representar molt a fora de Catalunya i d'Espanya, sí, que va ser un dels primers autors espanyols, en aquest cas, clar, sí, a més, clar, nascut a Canàries.
Això és molt interessant, la figura com a personatge, el Guimarà com a persona. Vull dir que veiem aquest senyor, que ara jo estic veient una fotografia d'ell, no?, amb aquestes ulleretes, amb aquesta barba, aquesta cosa de prohom, en canvi és una persona que té unes contradiccions interiors fortíssimes.
I una vida personal, amorosa, clar, una mica peculiar,
sí, d'acord.
Una mica peculiar.
Sí. Sí, però a part de la vida personal, un senyor que és el representant de, bueno, del Catalunya, nascut a Canàries, és un fill, que això també surt, per exemple, a moltes de les seves obres, és un fill natural, o sigui, els seus pares després
no
es casaran,
estaven casats,
però no estaven casats. Vivien
en pecat. I a més, ell arriba
amb 7 o 8 anys de Canàries, i s'adapta a aquesta situació. O sigui, per exemple, el tema de la filla del mar, que és aquesta persona que arriba d'un altre país i va a parar doncs en un lloc que no és el seu lloc, i després això que deies, no?, la tendència sexual del Guimarà, totalment amagada en la seva època, però em penso que ell, ara no recordo el nom del seu amor, com si diguéssim, però en la tomba, o sigui, estan enterrats tots dos, ell i el seu company.
I en canvi hi havia una espècie d'aparició d'una...
Però esclar, això se n'ha parlat molt poc, sí, i se'n comença a parlar ara d'aquest tema.
Sí, esclar.
Però clar, fan aquestes figures que sembla que siguin com de cartró, quasi bé, no? Que siguin, que fins i tot resulten antipàtiques o soses o antiquades, i de cop a sobre et trobes un personatge amb una gran... bueno, com es veuen els seus personatges, no?, amb unes grans contradiccions interiors i amb una gran vida interior, no?
Oi, sí. Mirin, ara els hi vull dir també que a la casa del Manelic i de la Marta...
Això digui-li a en Xavi, tot.
Jo hi he estat.
Sí, digui-li a en Xavi, tot.
En Xavi, bueno, em sembla que ja em van parlar, que jo hi he estat en aquella casa.
Sí?
Sí, allà a Serrat. Ja hi heu anat.
I tant.
Allà hi ha la casa, hi ha una foto de la família.
De la família, això és veritat.
De la família, de quan hi va anar en Guimarà.
En Xavi Tor, sí, que com deia abans, hem tingut el programa diverses vegades, però digues alguna cosa, perquè si no semblarà que no volem que digui
res. Jo a mi m'has dit, no parlis gaire, jo, estàs calladet i escolto.
Estàs a la filla del Marc, amb Baltasanet, que és un personatge molt, molt típic.
Preciós,
també.
Preciós. Mm. És un dels personatges, diguem-ne, de la filla del Marc, que són els clàssics d'aquests tipus.
Sí, és molt bonic,
és un personatge. És preciós. Jo l'havia fet de jove, havia fet el Pere Màrtir, però
ja m'ho imaginava que havies fet el Pere Màrtir.
És el que em tocava en aquelles èpoques, no? Però ara estic encantadíssim de fer aquest personatge.
Bueno, són aquests personatges que són aquests tendres, no?
Tendres,
que són com els
tendres,
avis.
Tendres.
Són aquests avis que estan
que
com...
Que te'ls enduries a casa.
Sí, exacte, l'avi que t'enduries a casa.
Paternalista, sí.
No, però tendre, vull dir, que tenen una tendresa.
Entranyable, tendre, sí. Ai...
Bé, hem parlat de totes les obres que representaran, ho hem barrejat una mica, aquesta és la veritat, però és igual, perquè en definitiva hem parlat de Guimarà, que és el que es tractava, també, de l'autor, de l'home, i la idea seria, doncs, esperar que tinguem una resposta del públic exactament igual, jo estic convençut que sí, però repetim-ho, a partir del 7 de juliol tenim 7, 14, 21 i 28, 4 dijous del mes de juliol, els 4 del mes de juliol, en els espais, com de costum, me recordeu, seria
el parc Ramon Barnils,
on ve el pàrquing Shakespeare.
Pólvora, d'en Pólvora és a la plaça Pep Ventura.
A la plaça Pep Ventura.
Volia comentar un tema d'en Pólvora respecte a la plaça Pep Ventura. Es fa una mica en homenatge a l'Ateneu, que ha estat tots aquests anys, a més que té relació amb això de l'obrerisme i amb el naixement dels Ateneus, no? Que tenen relació precisament amb això, i que es fa una mica com a comiat de l'Ateneu, que se'n va a la casa Jaume Andreu.
El canvi que l'obliguen a fer.
És un bombazo, però bueno.
I després...
i van a un altre lloc.
Sí. I després de la funció faran una petita convidada, que després de la funció...
Això serà el dia 14, i aleshores el dia 21...
Amb Magí Bertralot.
Amb Magí Bertralot.
Sí.
És a dir, la dita plaça dels pintors.
Sí.
Allà tindrem en l'Ignasi.
O plaça del, com es diu, de l'Andreu, del Ribas.
De Lluís Ribas.
La plaça de Lluís Ribas.
Diu que és l'alcalde d'aquella plaça, però bé.
Sí. A nosaltres ens va molt bé tenir la influència del senyor alcalde de la plaça, perquè ens deixa sempre la seva galeria i els seus espais per canviar-nos.
Sí, són els nostres camerinos.
Sí.
I el dia 28, ja tancant, doncs el cicle, aquest cicle, tindrem la filla del mar situat a l'espai dels castanyers, que és un espai fantàstic i que segur que estarà ple. Vostè anirà?
Jo sí, m'han convidat.
Quin anirà a veure? Em va dir que aniria a veure la filla del mar.
La filla del mar, sí.
Si la vol veure...
Sí, a la fila zero estaré.
A la menys zero i tot.
Porta el nom a l'esquena, no?
Això.
Doncs Dolors Vilassau, Martina, Xavi...
Molt bé.
Moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Sabeu que estarem tots els dies allà veient els espectacles i si podem direm alguna cosa si ens deixen.
Exacte.
No, vull dir, en algun lloc per escriure, perquè cada vegada ho tenim més complicat.
I que són ja 12 anys, això sí que és importantíssim.
Sí, no, jo el noto també, perquè primer també hi era.
12, veus com són els anys.
Hi ha una cosa que clar, hem parlat de moltes coses, però no hem parlat del fonamental perquè es pugui fer això, que són el planter d'actors que ja s'han cugat. Aquí intervenen entre 30 i 40 actors d'una manera altruista, i que sense aquestes veus, aquests actors i tot això no existiria ni Guimarà, jo no podria dirigir res si no hi haguessin actors. Vull dir, Guimarà no seria tampoc res si no hi hagués algú que li donés veu dalt de l'escenari. I que jo estic molt contenta de al llarg d'aquests 12 anys poder comptar doncs amb tota aquesta gent que hi ha de tot, vull dir, professionals, no professionals, però són gent molt destacada, molt generosa i molt altruista, i que agraeixo molt, i penso que Sant Cugat pot agrair molt el fet de que tinguem tots aquests actors que ens vulguin donar doncs tot això aquest estiu.
No podria estar més d'acord amb tot això, i jo en aquest cas ja sabeu que sempre ho dic a tots els foros, on sigui, per escrit, verbalment, personalment, etc, etc. La veritat és que, en fi, se'n fa un cas relatiu, però, mira, han passat 12 anys en aquest cas d'això, han passat 16 anys en el cas
de
Pere i Sang, i aquesta és una realitat. I com dius tu, doncs, a la vigència, gent que ha crescut fent aquestes coses, ha crescut fent coses, no cal dir que tenim aquí la Martina, que és una mostra probable, i a més que la Martina, que ja és una professional en aquest moment, jo vaig tenir ocasió de veure la seva tesi de final de carrera amb una obra de General Mill, Antígona, i el tio del teatre, una versió fantàstica per la qual et felicito.
Gràcies.
I que espero que tindrem ocasió de veure a Sant Cugat, ho dic des d'aquí. Això s'ha de veure aquí. S'ha de veure.
Això és cert.
Moltes gràcies per haver vingut i fins la propera.
Adéu.
Adéu.
A veure.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Adeu, adeu, estimats. Ai.
No estem sols.
Això també és un títol, una obra de teatre, una cançó, un grup de música o algo així. No estem sols, eh que sí? Miri, ai, què és aquesta rialleta que he sentit? Miri, senyor Eduard, avui, espera que això... Sap què passa? Que després de tot l'any d'aquests micros estan desmanegats, sí, ja no poden més, tenen ganes de fer vacances.
Amb tanta gent que els ha tocat i els ha retocat.
Sí, i amb el que han arribat a sentir, pobres, mare meva, perquè vostè s'imagina ser un micro de ràdio que sense poder-te moure i vinga, i de vegades que et vingui, jo què sé, segons qui, que et va llançant aquí, bueno, en fi. He portat dues petites convidades.
A veure.
Perquè volia preguntar-los coses de les activitats infantils que faran a la Festa Major.
Ah, molt bé.
A veure, noies,
Festa Major,
digueu hola.
Ja ha començat.
Hola.
Ja ha començat la Festa Major.
A veure, tenim a la Guida per una banda i a la...
Olivia.
A l'Olivia per una altra.
Clar, jo sempre penso, les coses, treball de camp. Això és Eduard,
sí.
Treball de camp.
Sí.
Si tu no vas al campo, que el campo viene a l'estudi, dic, pues aquestes nenes, ara els hi preguntaré què els hi sembla lo dels infantils que han fet, però escolti, repassem, perquè vostè ja hi va anar a veure els Obeses l'altre dia.
Els Obeses, jo vaig estar, no vaig poder ni entrar a la plaça.
Ai.
Aquest és el problema.
Sí, sí. Bueno, no passa res, aquell noi té un bon pito,
sí,
que escolta'm.
Sí, sí, anem-hi perquè si no... Anem-hi,
a veure, no, a veure, escolta'm una cosa, el dissabte i el diumenge són les activitats infantils,
sí.
Bueno, cada dia hi ha coses.
Cada dia hi ha coses.
Però dissabte i diumenge especialment tenen el racó infantil. Com que aquí hi ha tants nens en aquest poble, que escolti, que hi ha una fertilitat que dius, mare meva, no sé què passa, que jo no en tinc.
Que diuen que no n'hi ha, diuen que no n'hi ha, que no volen venir, però n'hi ha molts.
Per haver-n'hi tant s'han de fer, vull dir que hi ha una activitat aquí a Sant Cugat.
A veure, el dissabte infantil, jo estic mirant aquí aquest programa llarguíssim.
Sí, a l'Espai Familiar, pàgina, senyor Eduard, pàgina 42. Tothom, tots els de casa, pàgina 42. A veure, aquí el primer que veiem què és? Què és això?
Uns nens que estan a sobre d'unes estovalles.
Que estan a
bueno, perquè aquí què passarà? Doncs que
un pícnic.
Un pícnic, bueno, hi ha el racó. Hi ha un racó infantil, que hi ha l'estovallada. Allà pots anar a deixar les estovalles i no has de parar ni d'esperar la taula.
I vosaltres hi anireu?
Sí, jo sí.
Bueno, vosaltres ja sabeu que allà, a part de menjar, hi haurà jocs d'aigua i després hi haurà teatre. Tota la tarda. A veure, què us agradaria veure aquella tarda de Festa Major? No sé, coses a la vostra alçada. Pallassos. Bueno, tindrem, escolti, la tarda d'arts al Parc Central. Que són... artistes que estaran allà passant el barret, artistes de carrer, i mira, hi haurà clown, màgia, hi haurà també uns caricaturistes que faran uns personatges que, més a més, si vols, s'emporta el dibuix a casa, que li sembla.
Molt bé.
Que sí? Tarda d'arts al parc, hi anireu o no?
Sí.
És que vosaltres heu de dir-li alguna cosa al micro, perquè la gent no us veu, no és la tele, això. Heu de dir, hola, m'agrada anar... Fiu que sigui.
Tindrem també el pop per xics. A veure, pop per xics, què pot ser això?
Pop per menjar, un pop per
pop
menjar.
Per, no.
Pop per xics.
Música pop.
Música pop, però per...
xics.
Per veïnada, per veïnada. Vosaltres cap allà, també, a primera fila, sí o no?
I teniu la banda Catequitinga i Carabassà. Abatida del tambor, tabalers de diable.
Tots els de la batucada. Bueno, escolti, aquest programa és espaterrant les coses que arriba bé.
Bueno,
i ara què li sembla? Ens anem a veure algú?
Ens hem d'anar. Jo aniria avui aquesta nit a veure el Kiko Veneno.
Vostè se'n va a veure el Kiko.
I el deixarem aquí amb una música del Kiko Veneno.
Ah, doncs mira, però escolti, però si ja el va veure després.
Sí, però el deixem la música perquè quedi
així aquí. Així va repassant les cançons.
Exactament.
Va, no, vinga, escoltem-lo.
Bueno,
noies, convideu a tothom que vingui a la Festa Major, grans i petits. Vinga, una convidada final, va.
Us convidem a tots a la Festa Major de Sant Cugat, que serà molt divertida.
Molt bé, i nosaltres ens despedim fins a la propera temporada, perquè aquest és l'últim. Adeu, companys, que tingueu bon estiu.
Adeu, a la platja tothom.
Vinga, al teatre també,
al teatre.
I a la música, al concert, que hi hagi de tot. Festa!
Lobo le responde, todo sigue igual. Qué día más bueno, como pica el sol. No es un poco raro para el mes que estamos ya tanto calor. Bueno, bueno, lobo, tengo que dejarte. Me están esperando, nos encontraremos en alguna parte.
esas flores temblorosas por dejarse comer. Tengo que decirle que la echo de menos. Lo he dejado todo por no hacerle daño, soy un lobo bueno.
Les arts escèniques a molta comèdia.